próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres i amb una dana que tenim ja pràcticament a sobre de Catalunya. És una dana que creuarà el Mediterrani, una dana que deixarà pluges abundants, sobretot a les Illes i a València. I és una dana que marxarà cap a Portugal, cap a la part més del sud de Portugal. És a dir, que és una dana que creuarà tota la península Ibèrica. Ara cada cop que sentim la paraula dana, aixequem les orelles, hi ha una sensibilitat davant de tot el desastre i la desgràcia que va passar a València amb la darrera dana de finals d'octubre. Aquesta no serà igual. Aquesta, en principi, mira, ho diré amb la boca petita, però en principi no serà tan bèstia com la que va ser amb aquells 500 litres per metre quadrat. No arribarà això, però sí que ens deixarà pluges abundants, i quan parlem d'aquestes situacions, doncs sempre cal estar una mica amb les orelles aixecades. De fet, la previsió ja diu que és una dana que, sobretot respecte a Catalunya, ja ha començat, ja aquesta tarda esperem ja pluges a tot el litoral, i per al litoral català, sobretot de cara al sud, des del Maresme fins Terres de l'Ebre i cap a l'interior, cap al perilitoral, amb pluges que poden ser abundants. De fet, hi ha el Servei Català de Meteorologia que ha activat una alerta groga per intensitat de pluja. Una alerta groga és la més, de les tres que hi ha, és la més baixa en aquest cas, eh? Però la part gruixuda, i això diu la previsió, ve cap a demà dimecres, fins i tot ja esperem neu al Pirineu, les primeres neus a Catalunya, i en aquest cas sí hi ha aquest vespre nit i ja demà pel matí dimecres, sí que esperem ja pluges abundants o molt abundants, pràcticament, ara sí, a tot el litoral i prelitoral, en aquest cas, núvols a tot Catalunya i un ambient que pot deixar pluja a qualsevol punt. Principalment, insisteixo, als dos extrems. Serà cap a comarques de Girona i comarques de Tarragona, i potser quedarà una mica més al marge a la costa central, però alguna pluja caurà. Però què hem d'esperar? Ja sabeu que hi ha un vent de llevant que pot realimentar aquesta dana. Ens podem trobar que de cop i volta tot això realimenti més? Què podem esperar de tot això que ens està creuant? Insisteixo, que sembla que en principi no serà tot com s'esperava, i les temperatures baixaran notablement avui i demà, tot i que dijous començaran a remuntar. Parlem d'aquesta dana per tota la sensibilitat i totes les orelles que tenim aixecades mirant el cel i amb aquests núvols que tenim a sobre, i en parlem per treure 5 cèntims amb el senyor Ramon Pasqual, que és delegat territorial de la AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, Raon, què hem d'esperar d'aquesta dana? Com ens afectarà a Catalunya?
Doncs ens afectarà amb diversos costats, per dir-ho. Per una banda, una baixada notable de les temperatures, i per altra, precipitacions que seran especialment significatives, fortes, al litoral, al prelitoral, i dintre d'aquest grup, doncs a l'extrem sud, al litoral sud de Catalunya. També trobarem mala mar, perquè bufarà vent de component est, nord-est, per tant la mar estarà força alterada, i finalment una part d'aquestes precipitacions seran en forma de neu a partir de cotes entre 1.000 i 1.500 metres, sobretot al Pirineu i també probablement a les muntanyes de Massís del Port i Rodalies.
És a dir, que hi ha una alerta per intensitat de pluja al litoral i prelitoral.
Efectivament. Per avui ja tenim un avís de nivell groc, el més baix dintre de l'escala dels nivells d'avisos, pel litoral de Barcelona i el litoral de Tarragona. En principi, Girona quedaria lliure d'aquestes precipitacions, acompanyades també de tempesta. Això per avui. Per demà s'estendrien els avisos afectant ja a tot el litoral, inclòs el litoral gironí, també el prelitoral, sobretot de Tarragona, i amb una mica més d'intensitat al litoral sud de Tarragona, on tindríem avís de nivell taronja, que es perllongaria només a les primeres hores del dijous, fins a primeres hores del dijous. Aquesta seria la situació en quant a avisos de fenòmens meteorològics adversos.
És a dir, Ramon, que esperem que aquesta dana, almenys per sobre Catalunya, passi en un parell de dies, la tinguem fora.
Sí, 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 és un pas relativament ràpid. Aquesta dana va acompanyada d'aquest vent de component est, que és el que afavoreix aquestes precipitacions, sobretot a la façana litoral.
Això t'anava a preguntar, que hi hagi component de vent de llevant, és possible que això realimenti la pluja de la dana i de cop i volta passi, per exemple, com a Cadaqués, no? Que la previsió de la caiguda d'aigua sigui més gran? Això, fins quantes hores abans es pot saber?
Bé, per una banda, quan tenim avisos a nivell groc, sempre admetem i diem que localment es pot superar, diguem, el llindar d'un nivell superior, en aquest cas seria el taronja. Però realment no estem parlant d'una magnitud de precipitacions equivalent ni molt menys a les de la dana de finals d'octubre. Llavors, en quant de temps es pot preveure? Bé, els avisos els emetem en un dia o dos, a vegades fins i tot amb tres d'antelació. Ara bé, després, com una tasca que es diu vigilància meteorològica, que ens permet fer pronòstics, ens hauria de permetre, com a mínim, amb la ciència i tècnica actual, fer pronòstics a molt curt termini, però precisant més el lloc i l'hora. Sempre és possible? No sempre és possible. La ciència meteorològica del segle XXI arriba o fins on arriba, però vaja, realment la precisió del pronòstic meteorològic avui en dia és molt gran comparada amb com era fa 30 anys, per exemple.
Jo, disculpa que et faci preguntes, sé que això ho teniu ben previst, però hi ha possibilitats que aquesta dana canviï de rumb i on està previst ara que caigui se'n vagi més cap a un costat o cap a l'altre?
Bé, fa un parell de dies o tres dies, quan vam emetre l'avís especial a EMET, parlava de la incertesa de la situació meteorològica. Aquesta incertesa va disminuint, lògicament, es pot entendre, a mesura que ens aproximem al fenomen, no? O el fenomen s'aproxima a nosaltres, com li vulguem dir. Llavors, ara mateix sembla que la trajectòria de la dana està relativament ben definida, passa ràpida, diguem, per la meitat nord de la península Ibèrica, no se situaria, diguem, per exemple, al mar d'Alboran o al mar Balear, que ens complicaria una mica més les coses. Aquesta és la predicció que els diferents models numèrics ens aporten. Per tant, a nivell local, sí, com he dit, que en algun lloc podria haver-hi una intensitat una mica més gran de la inicialment prevista amb un avís a nivell groc, però com a dana en conjunt sembla que la seva trajectòria ara ja està força definida.
Doncs senyor Ramon Pascual, delegat de la territorial de l'AEMET a Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquesta previsió que ens has fet, molt amable.
Moltes gràcies a vostè, salutacions.
Doncs aquesta és la previsió. A més, tot això anirà acompanyat aquí a Catalunya, almenys amb una davallada de temperatures important, notable, farà fresqueta, però tranquils, perquè això dijous ja està llest. Encara la previsió és de cara a demà, insisteixo que demà dimecres serà quan tindrem aquesta nit, i demà pel matí i migdia és quan tindrem la part forta d'aquesta dana que passarà per sobre nostra. Va, de seguida parlarem amb Enriqueta i després parlarem, atenció, de la importància de fer testament. És més important del que sembla. Ara, quan has de fer testament? Aquesta seria una de les preguntes. En quin moment de la teva vida has de fer testament? Possiblement si fent 5 cèntims i donem una volta al tema, seria en quan tinguis una propietat. Quan tu siguis propietari d'alguna cosa o d'una quantitat determinada de diners o... Llavors, possiblement és el moment de fer testament. Però cal sempre, de seguida en parlarem de tot això perquè és força interessant i en parlarem aquí, darrere a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, ja sabeu que ara que parlo de testaments, el cor s'ha de tenir ben vigilat, eh? Inscor s'encarreguen, i ho fan molt bé, avui parlarem precisament amb ells. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I, a més, la part més important, una cosa importantíssima, la rapidesa, l'efectivitat, perquè ofereixen aquesta atenció ràpida i, a més, programen la teva visita per quan ho necessitis, bàsicament. S'adapten a tu. S'adapta, no tu a ells, ells a tu. Quan ho necessites? Doncs vine. InScore. El telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. O la web que trobareu tota la informació. InScoreBCN.com. InScoreBCN.com. Ja saps, cuida el teu cor. InScoreBCN.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Brilla amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
Guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y los panchos en concierto. Te esperamos. José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te sientes pesado, cansado, hinchado? ¿Necesitas perder más de 5 kilos, llegar a fiestas, a estas navidades con dos tallas menos? Pues mira, con el plan 1-2-3 vas a perder mucho volumen y peso fácil y rápido y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días, Cruz. Efectivamente, si quieres adelgazar, con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir rapidísimo, porque es natural, apto para todos, ¿eh? Hombres, mujeres, y al bajar de peso mejoramos nuestras rodillas, regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Vas a perder un montón de centímetros de volumen en la barriga, muslos, brazos, y perderás de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Efectivamente, mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriga, retención de líquidos, hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Sí, que son prebióticos, que mejoran la digestión, nos despedimos del estreñimiento y en esta semana ya bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento del control de peso con las cápsulas que queman y captan la grasa.
Claro, para que nos ayuden a seguir perdiendo peso. Y el resultado en esas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. Tiene registro sanitario, es eficaz y económico.
Y además sin dietas estrictas, ¿eh? Y en solo 3 sencillas reglas, mira, pues limpias, renuevas y el control de peso con el plan 1-2-3, que es drenante, deshinchas, perdón, sin pesadez, sin efecto rebote, sin tener que desplazarse a ningún centro, pues lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío, donde tú decidas, donde tú digas. Y muy importante, está fabricado a base de plantas, minerales, vitaminas, es decir, es natural. Así que infórmate sin compromiso en el 650-51-52-53. Y además, Enriqueta, ¿qué nos llevamos gratis con el plan 1-2-3 esta semana?
Pues mira, Cruz, a todas las llamadas de hoy de Cadena COPE, llamando al 650-51-52-53, gratis, el gel adelgazante caliente, reductor con rolón, destructor de esa grasa que nos ayuda a bajar volumen en muslos, barriga, caderas, solo usándolo una vez al día. Pero también de regalo las tres infusiones, ¿eh? La lipo, más la detox, más la drena. Gran promoción.
Sí, señor, ¿eh? Oye, Enriqueta, te has dejado una cosa. Perdóname, ¿eh? Me estaba aquí mirando y digo, aquí Enriqueta se ha despistado. La caja de galletas.
No, no. Que sí, que no. Que no me digo, bueno, me la pedirá Cruz.
Sí, sí, sí. Yo por pedir
que no quede. Bueno, pues vamos a los oyentes también de regalo la caja de galletas dietéticas naturales elaboradas por nosotros, que son saciantes, que son adelgazantes, que están buenísimas, que sí, que también te viene gratis con tu plan 1-2-3 llamándome ahora, 650-51-52-53, que vas a perder una media de 4 a 7 kilos en 3 semanas, vas a bajar más de 3 centímetros de volumen, vas a tener una figura 10 estas fiestas. Así que repito el teléfono para que me llames ya, 650-51-52-53.
Y lo recibes por mensajero y sin gastos de envío, 650-51-52-53. El plan 1-2-3 es rápido, seguro, eficaz. Llama ya ese teléfono, 650-51-52-53, y ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para informarte sin compromiso, y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Sencillo y rápido. 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets Morgans, per tu també. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Watch me. Tots volem facilitar la vida als nostres, fins i tot quan ja no hi siguem. Això és una cosa que està clara, no? Una vegada no estàs aquí, pues ja, si això ja que s'apanyen, no? A vegades ho he pensat, això. Diu, mira, jo a mi ja us apanyareis. Però bé, a la consciència ens diu que no, que deixem les coses atades i ben atades, no? La paperassa, tràmits addicionals, costos, temps d'espera, que pot ser, fins i tot de diversos mesos, poden generar tensions als hereus. Això és una d'aquestes coses que quan ja no estem en aquest món, la cosa passa, no? Insisteixo, que ja seria un problema seu, no? Ja no teu. I encara que sigui, mireu, encara que sigui l'última cosa que es passi, que ens pensi en aquell moment, el destí dels béns de qui mor és motiu de preocupació entre les persones que ens queden. També en funció del que tinguis. També és així, si tens molt, doncs igual sí que hi ha una certa preocupació, una certa manera de com deixar-ho, no? Però si tens lo justo... Però fins i tot un pis pot ser, que habitualment moltes persones tenen un pis pot ser causa de baralla a la família, no? Un testament és totalment voluntari i lliure. És personal i individual. Però els experts adverteixen que cal fer-ho com més aviat millor. I quan cal fer-ho? Mar Puerto, com estàs?
No, bon dia.
I que et quedi molts anys.
Tu has fet testament o no?
No, hi hauria encara de fer. No, fa molt de temps que el tinc al cap i encara no he fet.
Doncs mira, els experts asseguren que contra més jove millor es comenci a fer, sobretot en el cas de que si tinguem alguna propietat o tenim fills o alguna cosa, no? Però tot i que els experts recomanen fer-ho des d'aleshores, sí que és cert que es pot atorgar en qualsevol moment de la vida o canviar també segons passin els anys. Per això, en el moment que comencem a tenir patrimoni, hipoteques, parella i fills, convé pensar quina situació deixem si morim i reflectir-ho al nostre testament. De fet, la tendència de fer el testament se sol intensificar a partir dels 45 anys, amb un creixement en les persones de més grans de 65, el que reflecteix que aquí comença una mica la pressa, no? I aquesta necessitat de planificació en les etapes més avançades de la vida.
Sobretot, imagino que quan els nanos, els fills són petits, i sí. Quan són petits aquí sí que possiblement és quan la cosa és més delicada per deixar les coses per ells. Si ja són grans, i en funció de quins fills tinguis grans, dius mira, sabes què? Que ja t'apanyes, tu.
Sí que és cert que és convenient anar-lo revisant. Si l'has fet des de jove, anar-lo revisant, anar canviant alguna cosa, perquè normalment no tenim la mateixa situació ni amb 30 anys, ni amb 40, amb 50 o amb 70. planta. Llavors, una de les característiques més importants del testament és que pot ser modificat, com dèiem, en qualsevol moment, tant si les nostres circumstàncies personals canvien, que el podem actualitzar, i el que sempre, això sí, hem de tenir molt en compte, és que tindrà validesa el més recent. Això sí que ho hem de tenir claríssim, no?, en el cas de que doncs vulguem canviar alguna cosa, donar-nos pressa.
Home, té lògic això, no? Si tu vas a canviar i a variar el testament, quin mal de valdrà?
Moltes vegades ha passat que no s'ha actualitzat i al final el que diu el testament és el que...
Home, però no, si no s'ha actualitzat és perquè no has anat al notari.
No, però algú que volia actualitzar-lo i que al final no ho ha fet, hem de tenir també això present, que al final el que està escrit és el que compta.
Correcte. Bé, i si no hi ha un document, què passa?
Doncs si no hi ha document, la llei decidirà per nosaltres el destí dels nostres béns, tot i que això no significa que es perdi l'herència. Només el procés resultarà una mica més lent i costós també per als hereus, però l'avantatge més gran de fer un testament és que es pot decidir qui serà el propietari o beneficiari d'aquests béns o com es vol que s'utilitzin, respectant així les últimes voluntats. A més, també suposa, com dèiem, un estalvi de temps i diners per tots ells, s'eviten tràmits innecessaris i també passos addicionals.
Bé, és cert tot això, s'estalvien molts mals de cap als hereus, als fills, a les parelles, tota la raó. Però possiblement encara no tenim aquesta consciència, no?, de fer testament. Dóna una mica de... una mica de llullo, la veritat. Hi ha persones que diuen, són molt sensibles davant d'això, diuen, lagarto, toquem fusta, perquè això de fer testament ja estem mirant la parca cara a cara, per si passa, no? Però en quin moment? Parlem amb una persona que en sap i molt d'això, és autor del llibre Protege tu herencia, no és el primer llibre que escriu sobre això, és advocat i es diu Abel Marín, i el tenim al telèfon. Abel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta ja és directa, eh? Primer, per què és tan important tenir testament? Tu que ja tens el llibre aquest, proteges la teva herència i tal, vull dir, d'això en saps i molt. Vull dir, per què és tan important?
Per evitar que el nostre patrimoni acabe en mans de lo que la llei diu, quan tenim idees diferents. Per exemple... imagineu que teniu un fill en necessitats especials per una malaltia, per qualsevol cosa, no? I tens altres que són més hàbils, que no tenen cap problema de malaltia. Aleshores, si no fas testament, rebran tots els teus fills per parts iguals el teu patrimoni. Pot ser que vulguis que el fill que més ho necessita reba més. Si no has tingut la previsió de fer testament, això no succeirà. O igualment, si tens una dona que pot quedar desvalida en el cas de que tu muigues o la teua parella, no ha de ser... Bueno, ho dic dona perquè hi ha més viudos que viudes, ¿vale? Demogràficament, no? Aleshores, pues, si has de protegir per a la seua vellea el seu patrimoni i el seu benestar, pues, és important fer testament.
A partir de quina edat seria? Perquè, clar, jo estava pensant, ostres, a partir de quina edat? I ha arribat a una conclusió pròpia, que és a partir de que tens alguna propietat, no?
Exacte, has encertat totalment. I, ampliant un poquet la teua intuïció, s'han de fer tants, el meu consell és fer tants testaments com la vida te vaig a canviant.
Perquè, renovant, entra... això és com els contractes dels futbolistes, és anar renovant.
Sí, efectivament, perquè clar, en 30 anys igual ne tens un fill i tens una parella, quan tens 40 anys tens una hipoteca enorme, quan tens 50 ja la hipoteca ja està mig pagada, i quan tens 80 pues, ja ne tens nets, no? I la vida ja t'ha ensenyat moltes coses, no? I aleshores... o si eres empresari i tens situacions de risc...
Clar, perquè... Abel, si en cas de que no existeixi aquest testament, aquí, si tu ets un empresari o tens aquestes propietats, tot això cap aquí va? O sigui, suposo que la llei aquí ho marca, no?
Sí, en general els fills per parts iguals. I en una legítima per a la viuda, ¿vale?, que varia un poquet segons els drets forals. La legítima, en el cas de Catalunya, que és des d'on m'esteu tocant, és una quarta part per als fills. Vull dir, que al final, la diferència és important. Si tens un fill que vols minorar-lo perquè no ha tingut bon comportament o vols millorar a altres que per necessitats o per el seu bon comportament, pues el marge és important. Però si no fem testament, tots per parts iguals. El que en molts casos és lògic i bé, ¿vale? Però n'hi ha casos en què no.
Clar, ara que estaves explicant la qüestió catalana, clar, això va per barris, no? En funció de quina autonomia, doncs té les seves regles per això.
Sí, quasi totes són molt paregudes, llevat de la de Navarra, ¿vale? Que ahí en el reforal navarro n'hi ha llibertat per a testar, vull dir, no n'hi ha legítimes. ¿Vale? Lo que pasa que demogràficament representen menys d'un 1% de la població, entonces no se donen molts casos a nivell general, però clar, a tots els navarros sí.
Ja. Abel, i què passa en aquell moment, en aquelles qüestions que una herència és un marrón, és a dir, és allò que tu tens una herència i, ostres, no pots fer front per impostos, pel que sigui, aquella herència que t'acaben de deixar. En aquell moment, sí. Ostres, aquest testament el que t'està posant és un marronazo a sobre tremendo, no?
Sí, deixa'm que te diga dos coses. Sí. Per tema d'impostos, quasi mai és impediment per rebre una herència, perquè sempre són menors que l'herència. És com una creència popular, però que no és encertada, no és real. És com no rebre un dècim de la loteria perquè has de pagar l'IRPF.
Perquè has de pagar l'impost.
Exacte. El que tu estàs dient són el que jo anomene herències enverinades.
Sí.
En problemes. I són en problemes normalment per tema de deutes.
Hipoteques, per exemple, hipoteques o una cosa així?
Claro, hipoteques, avals bancari, tu has avalat a un fill, però tens dos més, i el fill al que avalares té problemes. Si la resta de fills accepten la herència, estan acceptant el risc de que l'altre germà no pague i al final te deriven la responsabilitat d'eixe deute. O quan se tenen empreses que s'avalen pòlisses de crèdit, línies de creditico, vull dir, problemes, no? O quan les situacions familiars estan tan quebrades que clavar-se en una partició d'herència va ser un desgaste personal. Sí,
una guerra, una d'aquelles guerres familiars interminables.
Que és molt habitual avui dia perquè la societat occidental ha canviat. Les segones núpcies són molt habituals, famílies amb fills de diferents parelles, ¿vale? En la que has de repartir la herència amb la dona o l'home que no és ton pare, l'home de ton pare o la dona de ton pare que no és ta mare, saps?
Sí.
I clar, ahí sempre és complicat. Aleshores, quin és el consell? Pues parlar en una... Primer, repensar bé les coses, parlar en un abogat especialista que estiga molt acostumat a mil situacions que tu ni t'imagines, d'acord? I te faci alguns consells per a minorar la conflictivitat.
Molt bé. Doncs, senyor Abel Marín, advocat i autor del llibre Protege tu herència, cosa que aquí ja has demostrat que sap un munt d'herències i de testaments. Escolta'm, gràcies per l'atenció i per aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
I de seguida parlem de la innovació en Deep Tech i valorarem el congrés que s'ha fet a Barcelona. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
No hay mejor manera de terminar el año que brindando. Y qué mejor que hacerlo con un vino a la altura. Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es pura elegancia, creatividad y calidad. Se convertirá en el regalo perfecto para los tuyos. Un vino con el alma de su creador, José Moro, y la esencia de su tierra, la Ribera del Duero. No querrás dejar de brindar.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Baixan las temperaturas, los días se hacen más cortos, cambio de horario, ya sabéis, la lluvia, la humedad en el ambiente, las danas que últimamente nos visitan desgraciadamente con poca fortuna. Estamos en la época dorada para que los virus gripales en las personas aparezcan, los resfriados, pero también, y esto va directamente relacionado con las lluvias, para que proliferen los problemas en nuestras edificaciones, como las humedades estructurales. Es época de humedades estructurales que se convierten, por decirlo así de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas, de las oficinas, en fin, de los edificios, ¿no? Vamos a hablar de humedades, y en una época de humedades, y vamos a hablar con alguien que entiende y mucho. Es Ignacio Lago, director de Murprotect en Cataluña. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues ya ves, en época de humedades.
Bueno, y más ahora, mucho más acentuadas con el temporal que tenemos.
Sí, sí. ¿No? ¿Y esto cómo afecta a los edificios y hogares?
Bueno, ten en cuenta que las humedades se hacen más presente y de manera mucho más constante en esta época. Primero, porque la pluviometría es mucho más alta, hay menos horas de sol y las temperaturas son
más bajas.
Mucho más bajas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos una vivienda que está mal impermeabilizada, pues absorbe la humedad. Ya sea del terreno húmedo o ambiental, tenemos que tomar conciencia de que podemos tener un problema grave. Ajá. Que no es algo meramente estético, que la mayoría de las veces a la gente es lo que les preocupa y porque les afea la casa, sino que es algo crónico que afecta a la estabilidad del edificio, por un lado, y que, sobre todo, y que es muy importante, que es a mí particularmente, y supongo que a vosotros también, que afecta a la salud.
Claro, claro, pero supongo que de todo esto que estás explicando, Ignacio, de todas las consecuencias que estás comentando, la salud supongo que es una de las principales, ¿no? Esto es una de las cosas que deberían importar.
Bueno, a ver, yo creo que para todo el mundo la salud de nuestra y la de la familia es lo más importante. Sobre todo, pero estos tipos de humedades, mucha gente no los detecta. O sea, no sabe realmente lo que conlleva vivir con humedades. O pasar mucho tiempo del día en un ambiente húmedo. ¿Por qué? Porque provoca problemas respiratorios, problemas pulmonares, afecciones reumáticas, entre muchas otras patologías. Sí. ¿Y a quién afecta? Afecta en mayor o mayor medida a todo el mundo, pero principalmente a niños, gente mayor, embarazadas y personas inmunodeprimidas. Así que yo siempre digo que si detectamos este tipo de patologías en nuestra casa y pertenecemos a estos grupos de riesgo,
claro, sí,
lo
sí.
importante es ponernos manos a la obra y solucionar de forma definitiva este tipo de patologías, porque realmente es muy peligroso para la salud.
Es atacar el problema de raíz, que sería la humedad en el edificio.
Sí, sí. Además, estas cosas no nos las podemos tomar a la ligera. Estamos jugando con la salud de la familia y esto lo tenemos que tener siempre presente.
Entonces, si se padecen humedades estructurales y las detectamos, ¿qué debemos hacer?
Bueno, yo creo que siempre esta pregunta sale muchas veces y siempre aconsejamos lo mismo. Pues lo principal es ponerse en manos de profesionales, como en todo. Las humedades estructurales son un problema permanente y no desaparece con soluciones caseras como, por ejemplo, una pintura, un yeso o un deshumidificador. Bueno, es poner Pladur. Esto lo que hace va a ser esconder...
Enmascarar o esconderlo,
sí,
¿no?
Es enmascarar, esconder el problema por un corto periodo de tiempo porque no lo va a solucionar. Por ejemplo, en Burgprotec lo que hacemos es enviar a un técnico de diagnóstico que va a explicar al cliente, primero, qué tipo de patología padece, cómo se produce y por qué, y además le aportará una solución definitiva y garantizada a este tipo de patología.
Además, el diagnóstico y el presupuesto sin compromiso.
No, es totalmente gratuito y sin ningún compromiso. Y lo pueden solicitar a través del teléfono gratuito 900-102-103 o a través de la web de Murprotec, humedades@murprotec.es.
humedades@murprotec.es, esa es la web, y el teléfono gratuito 900-102-103 para diagnosticar este tipo de humedades y poner la solución.
Así es.
Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, muchísimas gracias.
Gracias a ti, muy amable, gracias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Aquest passat cap de setmana es va a la Fira de Barcelona, al recinte de Gran Via, es va posar en marxa el Barcelona Deep Tech, que és una edició que està dedicada precisament molt relacionada amb la tecnologia i amb el City Expo World Congress, bàsicament. I tenim precisament al telèfon a Lorenzo Di Pietro, director de Barcelona Activa, que és l'organitzador de Barcelona Deep Tech. Lorenzo, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Què tal? Encantat. Quines conclusions podem treure d'aquest Barcelona Deep Tech?
La veritat és que molt, molt positives. Estem molt contents de com ha anat aquesta tercera edició del Deep Tech Summit. Hi ha hagut molta, molta resposta per part dels diferents públics que havíem convocat en aquest summit. Han vingut representants del món acadèmic i universitari, que això és bàsic en un esdeveniment d'aquestes característiques, però també han vingut moltes startups, és a dir, persones emprenedores que han muntat la seva startup vinculada amb el Deep Tech, i finalment han vingut, que és la peça possiblement més complicada en aquest tipus d'esdeveniment, la comunitat inversora. Hem tingut prop de 100 inversors que venien no només d'Espanya, sinó que també de tota Europa. Per tant, molt contents.
Lorenzo, si alguna persona que estigui escoltant ara mateix diu bé, però això exactament què és? Em sona xinès. Què és el Barcelona Deep Summit?
Sí, és un event per parlar del Deep Tech, que per concentrar, congregar la comunitat, l'ecosistema Deep Tech aquí a Barcelona.
I què és el Deep Tech?
Exacte, el Deep Tech, mira, podríem dir que és la nova onada d'innovació tecnològica. És a dir, el Deep Tech són aquelles innovacions que neixen al món de la ciència, al món universitari, al món de la recerca, i després s'han de portar al mercat, s'han de transferir al mercat per tal de tenir noves solucions, nous productes i nous serveis per donar resposta als grans reptes que tenim com a societat, des de la sostenibilitat, la mobilitat, la seguretat, la salut, tots aquests grans reptes que tenim a dia d'avui com a societat, el Deep Tech li pot i li vol donar resposta.
És aplicable absolutament a tot, suposo, no? Parlem de connectivitat, parlem de societat, parlem d'economia, parlem de tot, bàsicament, no?
Són tecnologies molt transversals i efectivament tenen una aplicabilitat, evidentment depenent del tipus de solució, però sí que potencialment les Deep Tech tenen una aplicació transversal i precisament, com deia, volen donar resposta a aquests grans reptes que tenim com a societat. Per exemple, el tema de la sostenibilitat energètica, el tema de la generació de noves energies sostenibles i que no tinguin un impacte en la contaminació, una mobilitat intel·ligent, una salut personalitzada. Darrere d'aquests reptes hi ha inventus, hi ha innovacions que surten del món de la ciència i volen arribar al mercat, volen arribar a les persones.
Lorenzo, ja sé, com a organitzador, igual aquesta pregunta no te l'hauria de fer, perquè quedaria una mica a posar-te en un compromís, però digue'm quatre tecnologies que t'hagin impactat o que siguin destacables, per donar un exemple, de les que s'han presentat.
Sí, mira, per exemple, hi havia una startup que s'està dedicant a fer molins de vents, però petits, aquells molins de vents que es posen al mig del mar, i amb la innovació que ha aconseguit desenvolupar aquesta startup, aquests molins són molt més eficients perquè gràcies a la intel·ligència artificial es poden orientar en funció de com li arribi el vent i sobretot no necessiten un anclatge al fons del mar. Per tant, són solucions que gràcies a les noves tecnologies es poden aportar i com a resultat tindrem més energia i més neta.
D'acord. Doncs Lorenzo Di Pietro, director de Barcelona Activa, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per explicar-nos aquest Barcelona Dictec d'enguany.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Clar, és nostre. Doncs veieu, interessant el tema dels molins de vent, ara que hi ha tanta polèmica amb el tema i l'obtenció d'energies netes. Arribem a les dues, a la una, i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.